Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et ventris tui, Jesus. Ave Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Us informa Júlia Julbe. Aquesta hora ha de començar al centre de Barcelona, a la plaça d'Urquinaona, la manifestació dels sindicats educatius coincidint amb aquest primer dia de curs escolar. De fet, els piquets ja han protagonitzat diverses protestes, com la rebuda amb xiulets i càntics al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i també a la consellera d'Educació, Anna Simó, a l'escola Mercè Rodoreda de Barcelona, on han fet aquest acte d'inici de curs.
És el calendari, és educant precari. No és el calendari, és educant precari. No és el calendari, és educant precari. No és el calendari.
Més de 500.000 de representants sindicals també han tallat durant una estona la Gran Via de Barcelona. A més, han entrat dins la seu de la Fundació Bofill, dedicada al sector educatiu, i han tirat petards dins del pati d'aquesta entitat. Els sindicats rebutgen la Fundació perquè consideren que és el cavall de Troia d'educació i que treballa també per privatitzar el sector. I més qüestions, el Partit Socialista de Catalunya insisteix que no cedirà cap de les exigències de l'expresident Carles Puigdemont si no respecten la Constitució. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, en una visita a l'escola Àngels Alemanys i Boris de Lloret de Mar, ha evitat respondre una per una les condicions que ha posat Puigdemont i diu que només es mouran dins la legalitat.
Prudència, paciència, discreció i Constitució. Res fora de la Constitució. Insisteixo, prudència, paciència, discreció i Constitució. Res fora de la Constitució.
Ella diu que el seu partit fa tot el possible perquè la convivència millori a Catalunya i assegura que el Partit Socialista ha estat generós amb Junts quan li ha cedit diputats per poder tenir grup propi al Congrés. I en clau política espanyola, la ministra portaveu en funcions del govern, Isabel Rodríguez, assegura que l'executiu vetllarà en tot moment per preservar l'autonomia estratègica de Telefònica. Tot plegat després de l'adquisició per part del grup saudí CTC d'una participació del 9,9% a la companyia espanyola per un import de 2.100 milions d'euros. Es converteix d'aquesta manera en el màxim accionista de Telefònica. Ara bé, Rodríguez ha volgut traslladar un missatge de tranquil·litat, tot recordant que aquesta operació no suposarà en cap cas el control de la companyia. I més qüestions, la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya ha estat objecte d'un nou atac de vandalisme, aquesta vegada amb la destrossa dels 10 focus exteriors de l'església preromànica i romànica de Sant Miquel, bé cultural d'interès nacional des de l'any 1931. Els projectors arrencats havien estat renovats el passat mes de maig amb llums LED dins el programa de sostenibilitat i també d'eficiència energètica del conjunt monumental. Des del MAC han lamentat aquesta manca de respecte pel patrimoni tan estimat al Penedès i han lamentat que aquests actes vandàlics ocasionen danys econòmics a l'erari públic. De fet, la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vilafranca ja ha fet una primera inspecció i també tenen a disposició totes les gravacions de les càmeres de seguretat. I una darrera informació abans dels esports: Comissions Obreres denuncia que els jutjats catalans tenen una excessiva càrrega de feina. A través d'un comunicat, el sindicat alerta que en pràcticament el 80% dels tribunals el volum de feina supera els nivells establerts per la Judicatura i el Ministeri de Justícia. A més, Comissions considera urgent i també necessari que s'incrementin recursos, es creïn nous òrgans i s'ampliï la plantilla de funcionaris. Les 12:05, cop d'ull a la informació esportiva amb Anna Closa.
El Barça jugarà de negre la temporada que ve. Segons ha avançat el diari Esport, la segona equipació serà negra, amb una franja blaugrana a la zona del coll i també a la zona dels costats de la samarreta. A més, el logo de Spotify passaria a ser de color vermell. Aquesta seria la quarta vegada que el Barça es vestís de fosc. Ja ho va fer del 2011 al 2014 i després la temporada 2021, que va ser l'última vegada que hi havia Messi com a jugador blaugrana i comandant d'entrenador, i quan l'equip va alçar la Copa del Rei a la Cartuja contra l'Atlètic Club de Bilbao. I es porta en directe al Mundial de Bàsquet. Continua en joc el partit de quarts entre l'Alemanya i Letònia. Al descans, els alemanys anaven guanyant de 2, 36 a 34. L'altre partit de la jornada d'avui enfronta Canadà amb Eslovènia, un duel que arrencarà a 2:45 de la tarda. Pel que fa als equips ja classificats, Estats Units i Sèrbia ja són a semifinals. I a més, arriben bones notícies des del món del motor. L'italià Pecco Bagnaia podrà disputar el Gran Premi de San Marino d'aquest cap de setmana, tot i estar tocat per l'espectacular accident que va patir aquest passat diumenge al GP de Catalunya quan li va passar una moto per damunt.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana de Joan Trias i tot l'equip, nosaltres, l'equip d'informatius, tornem amb més notícies. Serà d'aquí una hora, al punt de la una del migdia.
Ràdio Estel. Aquest dissabte 9 de setembre, a partir de les 11 del matí, des de la catedral de Tortosa, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa en què Sergi Gordo es convertirà en el nou bisbe titular d'aquesta diòcesi. Viu amb nosaltres aquesta celebració de comunió i de proximitat al bisbat de Tortosa. Aquest dissabte a les 11 del matí, des de la catedral de Tortosa, inici del Ministeri Episcopal de Sergi Gordo, en directe a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. La caravana, amb Joan Trias.
8 minuts que passen de les 12 del migdia, seguim fent ruta des de la caravana. Ahir ho explicàvem en aquest mateix programa, de fet ho vivíem en directe en aquest mateix programa. Carles Puigdemont ha fixat ja la posició de Junts per engegar una negociació amb Socialistes i Sumar per una eventual investidura de Pedro Sánchez només 24 hores després de reunir-se al Parlament Europeu amb la vicepresidenta del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz. El missatge va ser clar i contundent. Reclama l'amnistia com a condició prèvia per negociar la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Amnistia, Constitució, reconeixement nacional, referèndum acordat. Són termes que tenim molt escoltats per part dels polítics independentistes, però que es confronten amb una Constitució espanyola que és el gran escut de la resta de polítics estatals per no donar el seu braç a torça. Per comentar-ho tot plegat, ja ens acompanya a aquesta hora el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, el senyor Xavier Arbós. Senyor Xavier Arbós, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Con la frente maldita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentí.
Senyor Bosch, quina és la seva opinió sobre la sol·licitud de Carles Puigdemont d'amnistia per investir Pedro Sánchez? És a dir, és una mesura viable des d'una perspectiva legal i constitucional?
Jo crec que no és viable. He de dir, abans que res, que aquesta és una qüestió molt controvertida i que hi ha arguments contraris a la idea que jo defenso, arguments que també s'han de tenir en compte. Jo crec que no cap a la Constitució. És la meva opinió.
Per què no hi cap a la Constitució?
La qüestió de la que cal partir és que l'amnistia no parla de la Constitució, i això dona marge que es pugui veure de moltes maneres. Jo vull començar per dir que si l'amnistia no és a la Constitució no és perquè s'ho haguessin deixat, sinó perquè es van presentar dues esmenes quan s'estava fent la Constitució, esmenes que volien que hi constés l'amnistia, i aquestes esmenes es van rebutjar. És a dir, si l'amnistia no hi és perquè els constituents no van voler que hi fos. Dit això, l'amnistia, des del meu punt de vista, topa amb diversos articles de la Constitució. D'entrada, topa amb l'article 117, apartat 3, que estableix que els jutges i tribunals tenen el monopoli de la funció jurisdiccional que consisteix en jutjar i fer executar allò jutjat. Una amnistia impedeix que els jutges jutgin. Una amnistia impedeix que s'executi allò jutjat, i una amnistia, a diferència de l'indult, que el que fa només és eximir de compliment de la pena de persones que ja han estat prèviament condemnades, aquí l'amnistia impedeix jutjar, esborra els antecedents penals i obliga a arxivar els procediments en els que estiguessin afectades persones que es poden beneficiar de l'amnistia. Mm. En segon lloc, l'amnistia comporta, des del meu punt de vista, una vulneració del principi d'igualtat, que també està a la Constitució. Pel mateix delicte, unes persones no haurien de complir cap pena i altres sí. Les primeres no haurien de complir perquè aquest delicte estaria vinculat a un determinat objectiu polític, mentre que els altres, que no van cometre aquest delicte en relació a aquest projecte polític, no es podrien beneficiar de l'amnistia. I en tercer lloc, jo crec que l'amnistia també vulnera el dret a la tutela judicial efectiva. Aquest comporta, per exemple, que organitzacions o partits o plataformes puguin està com a acusació popular en algun dels procediments. Si s'acaba l'amnistia, si hi ha una amnistia, sense que hi hagi sentència, aquestes persones no poden veure si hi ha o no una sentència favorable. I això també s'afectaria en el cas que l'amnistia cobrís policies i guàrdies civils pel seu comportament hipotèticament delictiu en l'octubre de 2017. Si hi ha alguna persona que té presentada una querella per lesions o per danys respecte a aquests policies, no tindria sentència si també l'amnistia els cobreix a ells.
Clar, professor Arbós, jo entenc que des de casa, com jo mateix, que no hi entenem un borrall sobre dret i encara menys sobre Constitució, però entenc que a molta gent li soni la paraula amnistia i recordi, quan parlem d'amnistia, i entenc que són dues coses totalment diferents, però anem a tractar-ho respecte al món del dret, que quan parlem d'amnistia a molta gent li soni allò de l'amnistia del 77. Per què l'amnistia del 77 sí va ser possible i aquesta no?
Entre altres coses, perquè no estava en vigor la Constitució del 78. Aquesta amnistia es va fer abans de que es fes la Constitució de 1978. I és veritat que encara trobem lleis que tenen rastre i plantegen la hipòtesi d'una amnistia. Crec que és la llei de memòria històrica, crec que és el que perviu d'una llei de 1882, que és la llei d'enjudiciament criminal, però això que existeix no vol dir que l'amnistia sigui constitucional. Apareix en aquestes lleis, però res més. L'amnistia de 1977 es va fer, llavors deixo de banda les raons polítiques, es va fer abans de la Constitució de 1978.
Deixa'm preguntar-li també, dubtes que pugui tenir jo mateix o molts oients, quina diferència hi ha entre l'amnistia i l'indult en el context de la Constitució espanyola?
Miri, l'indult, per utilitzar només dues paraules, és el perdó, l'amnistia és l'oblit. L'indult significa que una persona que ha estat condemnada, no hem d'oblidar això, que ha d'haver-hi una condemna...
Per tant, ha passat per judici,
Perdoni?
Dic, per tant, que ha passat per judici.
Sí, sí, que ha estat condemnat, se l'eximeix del compliment total o parcial de la pena. En canvi, però això sí, queda als antecedents penals. En canvi, en l'amnistia no ha de complir cap pena si està en un procediment judicial, no cal que hi hagi sentència, és a dir, no cal que hagi estat condemnat, i s'esborra, no apareix cap antecedent penal. L'amnistia és l'oblit, l'indult és el perdó. Algú pot dir, però bé, hi ha una llei d'indult, i això no afecta a les atribucions dels jutges i tribunals. Primer, és una afectació parcial d'una part de les seves atribucions, que és el compliment de les penes. En segon lloc, la Constitució sí que parla d'indults, i ho fa dient que no poden haver-hi indults generals. Per això tots els indults són personalitzats, amb noms i cognoms. Algú pot dir, sí, però és que això també afecta el poder judicial, que és l'argument que jo utilitzo. Però, en tot cas, hem de tenir en compte que si a la Constitució, per exemple, aparegués que no poden ser amnistiats aquells que hagin comès, i m'ho invento ara, delictes de caràcter sexual contra menors, i aquest és un exemple, podríem dir que mentre no hi hagi una amnistia que contravingui això, hem de suposar que la resta d'amnisties són possibles. I en segon lloc, en tot cas, si un indult restringeix les facultats dels jutges i tribunals, és una excepció a la regla general, però és una excepció prevista per la Constitució. De la mateixa manera que la Constitució imposa la igualtat entre homes i dones, però trobem a la mateixa Constitució una excepció, i és l'ordre de successió a la corona que fa prevaldre els homes respecte a les dones. Això ens pot semblar bé, malament o regular, però és una excepció prevista a la Constitució.
Precisament ara que em parlava de la corona respecte a l'amnistia, el rei té alguna cosa a dir-hi? Pot dir-hi alguna cosa?
No, el rei, les lleis que li presentin les ha de signar. No té cap capacitat, és la seva obligació. És el que tècnicament anomenem un acte degut. No pot negar-se a signar una llei.
Des del punt de vista d'alguns partits polítics, com sabrà, senyor Arbós, Puigdemont és un pròfug de la justícia. Deixi'm preguntar-li com s'equilibra la cerca de solucions polítiques amb el respecte a la legalitat i la Constitució en situacions com aquesta. És a dir, si la jurisprudència ens ha d'ajudar a trobar solucions, però alhora trobem impediments a través de la jurisprudència, com ho solucionem tot plegat? No sé si m'estic explicant,
sí.
Eh?
Sí, sí, s'explica perfectament. Si tingués resposta a això, doncs seria famós. Jo crec que la situació del president Puigdemont i d'altres que es troben a Brussel·les, jo ara com ara no li veig una solució, perquè qualsevol dia es revifen les euroordres. Depèn de com vagi el cas del president Puigdemont. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea pot perdre la immunitat parlamentària. És a dir, és una situació força complicada. La resposta fàcil, que ja se li ha donat a vegades al senyor Puigdemont, és dir, miri, faci com van fer altres, sotmetis a la justícia i ja li indultarem un cop vostè estigui content. Demanat. El senyor Puigdemont no vol això i humanament ho podem entendre perfectament. D'altra banda, no hem de perdre de vista que l'amnistia, i especialment l'amnistia que planteja el senyor Puigdemont, té una gran càrrega política. Tots l'amnistia ens sona com una llei importantíssima que marca un abans i després de la història d'un país. I per això tinc els meus dubtes, no tinc la certesa, de que els que demanen l'amnistia acceptessin una solució que no portés la paraula amnistia.
Ah,
i finalment també hi ha una dificultat suplementària. El senyor Puigdemont, que demana l'amnistia, deixa clar en el seu discurs que vol l'amnistia com un acte de justícia. És diferent demanar l'amnistia plantejant-ho com un acte, un instrument per la reconciliació, per passar pàgina. Si el senyor Puigdemont demana l'amnistia com un acte de justícia i es concedeix l'amnistia i es presenta com un acte de justícia, està desqualificant implícitament a tots els tribunals que han dictat sentència pels delictes pels que han estat condemnats. Llavors, això reforça enormement la legitimitat del senyor Puigdemont i del moviment independentista en general, però no estic tan segur de que ajudi a la idea de reconciliació.
Ara ens ho explicava molt bé, senyor Bosca, una de les coses que es van dient, i ja sap que aquests dies es van dient moltes coses, per això nosaltres volíem comptar amb un expert en dret constitucional com el professor Xavier Herbós. S'està dient que una de les coses que podria plantejar Pedro Sánchez o el PSOE més Sumar o el PSOE més Sumar més Junts és fer una amnistia però amb un canvi de nom, és a dir, maquillar-ho una mica. Així cabria més de la, dins de la Constitució, o ni així perquè realment estàs fent el mateix?
Si el contingut és el mateix d'una amnistia en els termes que hem estat discutint, jo crec que no hi cabria. I d'altra banda, si és una intuïció personal. La paraula amnistia té una gran càrrega simbòlica, com li he dit fa un moment, i no acabo de veure que s'hi renunciï fàcilment. A més, tinguem en compte que el senyor Puigdemont va plantejar en el seu discurs una sèrie de condicions que considerava irrenunciables per posar-se a parlar.
I prèvies a la negociació, exacta. Sí, sí, sí. Ahir Puigdemont també va dir que les seves condicions s'haurien de complir abans que s'esgoti el termini legal per repetir eleccions. Si suposem que l'amnistia tira endavant, hi hauria temps de fer-ho possible jurídicament?
Si l'amnistia arriba a veure la llum, la llei de l'amnistia serà immediatament aplicable. I, per tant, el que ens hem de preguntar més aviat, si em permet,
sí, tant,
és quan pot trigar la llei d'amnistia des que es presenta la corresponent proposició de llei des del Congrés dels Diputats. Quan pot trigar això? Doncs un mínim de 2 mesos, però no crec que sigui més enllà de 3 mesos. O sigui que en els temps en els que ens trobem seria possible si s'utilitzen els procediments que permeten escurçar els terminis, com és ara el de la lectura única, per exemple. I el que cal destacar és que al marge de les opinions que podem tenir uns i altres, és que si hi ha una llei d'amnistia, aquesta llei és, des del punt de vista del dret, constitucional. És a dir, les lleis gaudeixen de la presumpció de constitucionalitat mentre que el Tribunal Constitucional no digui expressament que són inconstitucionals.
Això anava a dir, senyor Bosch. Per tant, qualsevol podria recórrer aquesta llei i, per tant, tot seria molt ampliable en el temps.
No, o sigui, primera, qualsevol no, haurien de ser, doncs tots estem pensant això, 50 diputats i el partit, els diputats populars, 50 diputats, 50 Exacte. Senadors, etc etc. Però en tot cas està clar, és obvi, que el Partit Popular, i potser també Vox, presentaria, Vox sol no podria fer-ho perquè no arriba a 50 diputats, però el Partit Popular segur que sí. I llavors podria presentar un recurs d'inconstitucionalitat. Aquest recurs d'inconstitucionalitat només es podria presentar quan la llei ha entrat en vigor. Va. Per tant, ja la llei seria efectiva. El recurs, probablement, i parlo per intuïció, tindria una petició al Tribunal Constitucional de que estic intuint-ho només, de que suspengués cautelarment l'aplicació d'aquesta llei. I el Tribunal Constitucional diria sí o no, és a dir, anul·laria l'aplicació, suspendria, millor dit, l'aplicació de la llei mentre no dictés sentència. Aquesta hipòtesi em sembla molt exagerada, dubto que això fos correcte, però el que cal destacar és que mentre el Tribunal Constitucional no suspengui cautelarment, si ho fa, o el Tribunal Constitucional no dicti una sentència dient que és inconstitucional, mentrestant, aquesta llei, des del punt de vista jurídic, s'ha de presumir constitucional i s'ha d'aplicar.
Val. L'últim tema que volia tractar amb vostè, perquè ahir amb les paraules de Puigdemont també es feia molt evident, ahir les paraules de Puigdemont també van ser aquestes. Cal un reconeixement nacional de Catalunya que passa pel dret a l'autodeterminació i només un referèndum acordat amb l'estat espanyol podrà substituir el mandat polític de l'1 d'octubre, això deia. I aquí ve la clau, va dir que no hi ha impediments constitucionals per celebrar-ho. Té raó, Carles Puigdemont, hi ha impediments constitucionals per celebrar un referèndum d'aquestes característiques?
A veure, un referèndum d'aquestes característiques, si entenem que aquest referèndum ha de donar lloc a l'autodeterminació de Catalunya en cas que hi hagi una resposta favorable, no es pot fer. Per què? Doncs perquè la Constitució, l'article 2, estableix el principi d'unitat indissoluble de la nació espanyola. Això ens pot agradar poc, molt o gens, però mentre no canviï la Constitució, no és possible que una part del estat espanyol se separi. No és permès constitucionalment. Es podria canviar? Sí, perquè no hi ha cap precepte a la Constitució que no es pugui modificar, però seria molt difícil. Una altra cosa és si el senyor Puigdemont vol parlar d'un referèndum consultiu. Consultiu, és a dir, un referèndum que el resultat del qual no obliga des del punt de vista jurídic a ningú.
Que entenc que s'assemblaria més allò que va fer com a president de la Generalitat Artur Mas el 9 de novembre.
No, perquè allò no tenia cap cobertura legal.
Val, tampoc.
Des del punt de vista estrictament jurídic, allò va ser una mena de manifestació de llibertat d'expressió, però allò no tenia cap validesa ni cap cobertura legal. No dic que fos il·legal, era perfectament legal com a exercici de llibertat d'expressió. Però consultiu vol dir que no té cap conseqüència jurídica. Però dit això, tindríem un problema suplementari. I és que el Tribunal Constitucional l'any 2008, en una sentència que es referia a l'anomenat Pla Ibarretxe, que també preveia un referèndum consultiu, va dir, primera, que el poble basc no tenia dret a decidir, utilitzant aquesta expressió que després es va fer famosa a casa nostra, i en segon lloc, que és el que més ens interessa ara, que no seria constitucional un referèndum consultiu relatiu a una qüestió nuclear com és la sobirania del poble espanyol. Per al Tribunal Constitucional, aquesta és la posició. La sobirania del poble espanyol, segons la Constitució, li correspon a aquest, precisament al poble espanyol. I, per tant, les decisions últimes sobre l'ordre constitucional poden acabar sent del conjunt dels ciutadans espanyols. Podem discutir si aquesta sentència és correcta o es podria aplicar o no. Simplement dic que si es fa una llei en funció d'aquest article 92, hauríem de pensar que tindria en compte aquesta sentència del Tribunal Constitucional. A més, si segueix allò que preveu aquesta llei, hem de recordar aquest article de la Constitució, hem de recordar que aquest referèndum consultiu s'ha de fer a tots els ciutadans, és a dir, a tots els ciutadans espanyols, no només en el cas català. I, per tant, si se seguís això, haurien de votar tots els ciutadans espanyols. I podria donar-se el cas que a Catalunya sortís un sí i al conjunt d'Espanya sortís un no. O, per especular una mica i fer política de ficció, podria sortir que a Catalunya sortís un no i al conjunt d'Espanya un sí. En tot cas, això no tindria cap valor vinculant. I repeteixo que tindria aquesta dificultat de la sentència a la que he al·ludit. El que sí es podria plantejar és una modificació de la llei orgànica de règim electoral, de la llei orgànica de diverses modalitats de referèndum, i introduir una nova modalitat que pogués referir-se només a Catalunya. Òbviament, naturalment, hem de suposar que aquesta llei seria recorreguda davant el Tribunal Constitucional, etc, etc. Però teòricament això seria possible. Ara, al fons de la qüestió està el que vostè ha començat a dir. És una afirmació del senyor Puigdemont, que és una afirmació molt respectable, però no té un suport ni en el dret intern espanyol ni en el dret internacional públic. El senyor Puigdemont ha dit Catalunya és una nació i això li dona el dret a l'autodeterminació. Atenció, des del punt de vista del dret internacional públic, el dret a... és veritat que el dret a l'autodeterminació existeix en tractats internacionals que ha signat Espanya. Això és veritat. Ara bé, aquest dret a l'autodeterminació ha estat interpretat per l'Assemblea General de Nacions Unides d'una manera restrictiva, venint a dir que el dret a... que els pobles tenen dret a l'autodeterminació, però s'ha de respectar el principi de la integritat territorial de l'Estat. Traducció: els pobles tenen dret a l'autodeterminació, això vol dir, hipotèticament, el dret a l'autodeterminació interna, és a dir, l'autonomia, però no poden trencar les fronteres d'un estat només amb dues excepcions: que es trobin en una situació colonial, d'una banda, o bé que els individus que formen aquest poble siguin perseguits per l'Estat en funció de pertany a aquest poble. Això sembla clar que no és el cas de Catalunya, i tan clar sembla que el Consell Assessor per a la Transició Nacional, recordarem que es va formar, i es va formar per un grup d'experts per assessorar el govern del senyor Artur Mas sobre quines eren les vies perquè Catalunya arribés a la independència, va emetre un informe, i per tant, recordo, eren persones d'alta solvència tècnica i que no poden ser en cap cas titllades d'unionistes, i va fer un informe, concretament el número 4 de 2013, on diu, i ho cito bastant de memòria, però en tot cas qui ho vulgui ho trobarà a la pàgina 12, diu que el dret a la secessió unilateral només es permet, des del punt de vista del dret internacional públic, en casos de supòsits de colonització. O sigui, aquests experts van venir a dir que Catalunya, la situació de Catalunya, no era d'aquelles que poden invocar-se per exercir el dret a l'autodeterminació en el context que acabo d'explicar de les normes de Nacions Unides.
Deixem fer-li una darrera pregunta, senyor Bosch, i ho deixem aquí, perquè començaven les paraules de Puigdemont amb aquesta frase, cal un reconeixement nacional de Catalunya que passa pel dret a l'autodeterminació, i vostè mateix ho deia. Si parteixo la frase i jo dic cal un reconeixement nacional de Catalunya, això no hi és ja dins la Constitució amb les nacionalitats?
Jo entenc que sí, a veure, és una qüestió... Però... aquí l'opció d'una paraula o una altra és complicada. Primera, com vostè acaba molt bé de dir, la Constitució ja parla de nacionalitats i regions i és a cada estatut d'autonomia on cada comunitat autònoma decideix si es considera una regió o una nacionalitat. Llavors ve l'altre aspecte, la nació. Una cosa és la consideració, diguem-ne, sociològica, històrica, de dir que Catalunya és una nació, i llavors, des d'aquest punt de vista, doncs, no, jo crec que tothom pot dir-ho, no hi ha cap pecat en afirmar-ho d'aquesta manera, però quin és el problema? Que tots associem a la idea de nació la idea de sobirania. Tots hem sentit parlar de la nació, de la sobirania nacional, i de que... molt bé, però aquesta consideració molt legítima des del punt de vista ideològic, hi ha una nació i ha de tenir sobirania, això és una opinió molt respectable i més històricament molt estesa, però des del punt de vista jurídic la Constitució diu, crec que literalment, que la sobirania nacional li correspon al poble espanyol. Per tant, cap comunitat autònoma pot reivindicar pel fet de ser jurídicament una nacionalitat o històricament una nació la sobirania, perquè des del punt de vista constitucional no és possible. Hi ha un element que potser explica a vegades una certa dificultat. Tots tenim al cap un adjectiu per al mot nació, i és el mot nacional. En canvi, per la paraula nacionalitat no tenim cap adjectiu disponible. Què passa? Doncs que ens podem trobar perfectament, i ara li poso un exemple inventat, que la Jove Orquestra Nacional d'Espanya va tocar un concert al Teatre Nacional de Catalunya. Llavors,
ja tenim el merder.
Jo crec que no té la més mínima importància i que no són només ganes d'explotar el cervell voler trobar problemes aquí. Doncs miri, es diu el Teatre Nacional i la jove orquestra es diu Nacional. Doncs ja està, aquí Pau i després Glòria. Hi ha algun corrent, i jo vull citar, perquè sortia ahir a la contraportada de La Vanguardia, un dels constitucionalistes més respectats del món, que es diu Joseph Weiler. I una de les coses que deia és que Espanya és una nació de nacions, cosa que ja es va dir al segle XIX, a començaments del segle XIX, cosa que ja es va dir per part d'algun estudiós com Anselmo Carretero Jiménez als anys 60 i 70, i, per tant, a ningú li hauria d'estranyar. Què és el que passa? Que tots vivim d'una tradició en la que, en una visió jacobina de la Revolució Francesa, cada estat ha de ser una nació. I d'aquí fem el gir, a vegades, de dir cada nació ha de tenir un estat. Hi hauria hagut altres maneres de veure-ho i admetre que poden haver-hi diverses nacions en un estat i que la sobirania pertany al conjunt del poble d'aquest estat, dividit en una, moltes o poques nacions. Però aquesta és, naturalment, una hipòtesi de ficció.
Professor de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, senyor Xavier Arbós, moltíssimes gràcies per posar-hi llum sobre tot plegat, sobre tot aquest món jurídic i, segons la seva opinió, experta en aquest món jurídic i constitucional. Moltíssimes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
A vostès.
36 minuts que passen de les 12 del migdia, anem a publicitat i de seguida encetem la consulta mèdica amb Rafa Sanahuja. Fins ara.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Cabell sense brillantor? Pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir, de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·lagen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir, de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic és el primer que crida, no?
De 3:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio il·lustrada. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana. Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vuit minuts que passen de 1:15 del migdia i ara mateix tornem a obrir la consulta, obrim les portes d'aquest espai de Viure en Salut, un espai que continua, ja ho sabeu, als matins en aquesta nova temporada i ara forma part dels continguts de la família de la caravana i ara serà el moment en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, ara mateix ha sortit de l'estudi amb tota la pressa, deuria anar al bany o jo què sé, tenia una urgència, perquè clar, són moltes hores, és el seu moment per respirar enmig de les seves 6 hores de directe maratonianes. Per tant, cada dia, de dilluns a dijous, avui és la tercera edició, aquí em teniu al seient del conductor portant endavant aquest espai. Soc Rafa Sanahuja, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis. Per tant, marxa Trias una estoneta, tornarà després del butlletí de la una, I ara mateix, en res, tornarem a saludar el nostre doctor de capçalera aquí a Ràdio Estel. Estem parlant del doctor Jacinto Valverde. Ja sabeu, això és Viure en Salut, és l'espai de salut i de benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia i fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Molt important, com tota la ràdio, però aquest espai, aquesta franja horària especialment, és per vosaltres, al vostre servei, pels qui ens escolteu, obert a respondre els vostres dubtes de salut i de benestar. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu, amb tota la calma, donant detalls, si voleu, al nostre WhatsApp, ens el deia la B, però us el repeteixo, 663-99-30-62, més a mica en mica, agafeu paper i llapis o paper i bolígraf, 663-99-30-62. Aquí podeu enviar notes de veu i un correu electrònic, si us ve millor, si us ve de gust també, a lacaravana@radioestel.cat i ens exposeu el vostre dubte o pregunta i estarem encantats de comentar el vostre cas amb el doctor. Per tant, mira, em fa il·lusió, eh? Ara cada dia una estoneta amb el doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando. Buenos días, doctor Valverde.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Me estoy acostumbrando, ¿eh? Ya el cuerpo me pide a esta hora más o menos un poquito del doctor Jacinto Valverde.
Eso está bien, eso está bien. Aquí estaré yo siempre puntualmente a la cita.
Fantástico, doctor. Bueno, espero que esté yendo bien el miércoles, que esté viendo bien el retorno. Hoy hemos entrado un poquito más tarde por la entrevista anterior, pero por lo tanto vamos a entrar en materia de salud, si le parece, directamente de lo que se trata este espacio, básicamente. Yo estaba pensando, doctor, hemos estado hablando en la semana del estreno de la vuelta al cole, del trabajo, y seguro que también es un buen momento para que muchos de nuestros oyentes se planteen, atención, adquirir hábitos más saludables, ¿eh? Porque claro, siempre un poquito la vuelta del verano, que nos hemos dejado llevar un poco, que nos hemos relajado, que nos hemos dado algún caprichito, que nuestro cuerpo ha tenido un cambio de biorritmos, ¿eh? Como decía Menotti, algo así. Y también cuando empieza el año, ¿no? Con los propósitos y tal, son los dos momentos en que la gente dice, venga, pues ahora voy a intentar cambiar de hábitos. ¿Cuáles serían los primeros pasos para que una persona pues pueda adoptar un estilo de vida más saludable, especialmente, pues eso, si ha estado llevando un estilo de vida menos saludable durante algún tiempo?
Y que yo creo, Rafa, que es necesario.
Sí.
En la época vacacional, tú tienes que romper con la rutina del día a día. Si no, no te va a servir de nada las vacaciones. Con moderación, por supuesto. ¿Eso qué implica? Que sí, que hemos hecho excesos, unos más, otros menos. Y que, bueno, ahora tenemos que volver a retomar otra vez nuestra rutina habitual en cuanto a lo que es la dieta, retomar otra vez a la dieta nuestra,
sí,
que era una dieta saludable, por supuesto, volver otra vez a tomar, a hacer nuestra actividad física que habitualmente hacíamos, y empezar ya a coger una normalidad. Que no teníamos esa normalidad, como tú muy bien has dicho, has apuntado, hay dos fechas en el año en las que casi todo el mundo se propone hacer las cosas bien. Uno es el primero de enero y otro es a la vuelta de las vacaciones.
Sí,
¿no?
Bueno, sí, sí.
Pues yo creo que es el momento, ¿no? Es decir, bueno, yo hasta ahora no llevaba una dieta equilibrada, tenía un exceso de este tipo de comidas y una carencia de esta otra, estoy por encima de mi peso, no tengo nada de actividad física, no camino, no paseo, no hago nada, y yo creo que es el momento de plantearse esa situación. ¿Una dieta saludable? Pues una dieta equilibrada. Afortunadamente vivimos en un país donde tenemos una magnífica dieta
maravillosa,
muy equilibrada.
Sí, señor.
¿Eh? Que sí es verdad que cada vez está subiendo más los precios, pero bueno.
Es verdad.
Hasta ahora incluso era hasta asequible, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Ahora es un poquito más complicado, pero con buena voluntad también se puede conseguir. Antes de pasar a las consultas, doctor, me vienen a la mente dos conceptos muy, muy del pueblo, digamos, que le quiero trasladar, y luego si me quiere hacer alguna recomendación de algún producto natural que pueda ayudar en este propósito, pues fantástico. Tenemos consultas pendientes, pero tendremos tiempo para todo. El primero es el concepto respecto a la dieta saludable. No sé si, a ver cómo lo valora usted. Es este concepto de desayunar como un rey, comer como un príncipe, cenar como un mendigo. ¿Esto cómo lo tenemos?
Bueno, yo creo que no está mal. Porque, no está nada mal. sobre todo para la gente que tiene un horario de trabajo habitual de día. Uh-huh. Eso no le vale a las personas que tienen otro horario diferente.
Claro.
¿Por qué? Porque uno tiene que comer y aportar energía suficiente para luego ir gastándolas a lo largo del trabajo y luego, sin embargo, acostarte con poca cantidad para que luego la digestión y el sueño sea mejor. Uh-huh. ¿Qué pasa en España? Que hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario.
Aquí hay que cambiar el chip completamente en este país. Vamos al revés.
Yo sé que eso es difícil porque eso es parte de nuestra idiosincrasia,
sí,
y nuestra forma de ser, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo soy el primero que soy incapaz de desayunar fuerte cuando tengo que salir a trabajar muy temprano.
Exacto.
Y no puedo. Sin embargo, luego estoy de fin de semana y estoy en un hotel, no me levanto temprano o no me levanto tan temprano,
claro,
y sin embargo voy al buffet y me pongo a comer de todo.
Y el buffet quiebra, ¿eh, doctor? Los buffets quiebran cuando los cogemos.
Muchas veces, Rafa, y eso es un secretillo,
a ver,
es que nos cuesta, nos da pereza prepararlo.
Hombre, y por supuesto, sí.
Cuando si lo tienes puesto,
claro,
es de todo.
ahí no conocemos, ahí dejamos de conocer ya. Venga, y el otro concepto muy rápidamente. A mí es que me gusta mucho el concepto respecto al ejercicio físico y los hábitos. El concepto salir a andar. A mí me hace mucha gracia. Voy a andar. ¿Cómo lo tenemos esto, andar?
Sí, pero para hacer esa actividad física.
Sí.
Ojo, yo llego a casa, he terminado mi jornada laboral.
Sí.
Me cambio, me pongo una ropa cómoda, un calzado cómodo y me voy a caminar.
Uh-huh.
¿Vale? O sea, hago esa actividad. Y entonces, a camino el tiempo que yo necesite o el que mi cuerpo pueda.
Uh-huh.
Y progresando poquito a poco. Y eso es una magnífica actividad. No me vale es que yo camino por casa, voy a la compra, uh-huh, vuelvo. No, eso no vale.
Perfecto.
O hay mucha gente que no tiene ese tiempo, pues yo le aconsejaría que, por ejemplo, se utilice el transporte público, se baje dos o tres paradas antes del autobús o del metro y vaya caminando a casa.
Buena idea, ¿sí? Muy buena idea, muy fácil de poner en práctica.
Claro, y si yo es que llego a casa cansadísimo, no tengo tiempo,
claro,
te lo compro, perfecto.
Sí, sí.
Pues bájate tres paradas antes del metro, del autobús, y vas caminando a casa.
José Matos, nuestro técnico está diciendo que a partir de hoy lo va a poner en práctica. Me está diciendo, es una buena idea que no he tenido hasta ahora y el doctor me ha ayudado en esto y lo voy a intentar hacer.
Pues ya verá cómo le va a venir muy bien.
Exacto.
Bajando una parada antes.
Iremos contando si le va bajando la barriguita que luce muy sexy. Doctor, vamos a ver, y en medio de esta rueda que hemos hablado estos días, rueda de vida saludable, ¿algún producto que sea bueno en esta toma de hábitos saludables que tanta gente quiere hacer en el inicio de curso?
Yo le recomendaría a la gente, a partir de, sobre todo, gente de 40 años en adelante,
¿sí?,
que empiece a tomar el Omegamar 1200.
Omegamar 1200.
Los ácidos grasos omega 3, dos capsulitas en una única toma al día, a la hora que mejor les venga.
Perfecto.
De forma continua y constante, ya para siempre. Omegamar 1200.
Pues venga, si estáis en esta, si esté buena que esta dinámica, amics oients, de posar una mica solució als hàbits, una mica de xats, podríem dir-lo d'aquesta manera, de l'estiu, i voleu posar-vos en marxa per tenir una vida una mica saludable, doncs bona dieta, una mica de caminar, baixar dues o tres parades abans del transport públic, així aprofiteu i camineu una mica, i Omegamar 1200, Omegamar 1200, dues càpsules en qualsevol moment del dia. Per tant, aquesta és la recomanació. La primera recomanació del doctor Valverde. Anem amb les consultes.
Viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Doctor, nos ha llegado una primera consulta. Vamos a escucharla y a ver qué se le ocurre, qué le podemos recomendar a esta oyente para poder ayudarla en su problemática. La escuchamos.
Yo es que hago mucha arenilla y según el médico de cabecera me hacen, tengo que beber mucha agua. Claro, el problema es que bebo mucha agua y es un problema porque también tengo que ir mucho al váter. ¿Hay otro remedio para poder eliminar la arenilla? La verdad que me va bien. Me bebo 1,5 litros de agua o 2 litros, porque si no, pues suelo hacer piedras. Se me forma piedra y tengo cólicos de riñón. hace un año y medio hice una piedra y vienen inflamaciones de orina. Bueno, que tengo un problema en todo esto. ¿Hay algún remedio para poder eliminar la arenilla?
Bueno, pues es un problema muy concreto, doctor, que nos plantea esta oyente, el problema de la por un lado tiene que beber mucha agua, que eso siempre es recomendable, pero por otro hace arena, no sé qué le podemos decir.
Lo mejor es beber abundantes líquidos, claro, habría que saber si esa formación, habría que saber la composición de esas arenillas para ver si, pues, si son de carbonato cálcico, magnésico, úrico, para también ajustar un poco el pH de la orina. Pero bueno, en líneas generales, para cualquier problema de arenillas o de piedras, no queda más remedio que beber abundante agua.
Sí.
¿Por qué? Porque si esas arenillas van muy disueltas en la orina, no van a dar problemas, van a salir con facilidad. Pero si esa orina va muy espesa y hacemos que precipiten y se compacten, pues esa arenilla va a ser ya más que una arenilla, va a ser una piedra y eso ya va a producir los cólicos de riñón y las infecciones urinarias. Yo a esta señora le recomendaría tomar un complemento alimenticio también que incorpora la centinodia, el arándano rojo, la manosa, el concentrado de romero, ¿vale?
Vale.
Es el Cistomar Forte.
Cistomar Forte.
Cistomar Forte. Es un vialito que, como todo vial, es un frasquito pequeño que contiene el producto de forma líquida, lo quitamos antes de tener lo que beber y hay que hacerse un vial de Cistomar diario.
Perfecto.
¿Vale?
Pues para esta oyente que tiene estos problemas de, bueno, esta sedimentación de la arenilla, que además tiene que beber mucha agua, etcétera, que esto le hace ir mucho al baño, pues como complemento natural para que le pueda ayudar a llevar mejor esta problemática, le recomendamos esto, el Cistomar Forte de Laboratorios Marnis, un vial al día, sobre todo la constancia también, y lo puede buscar en cualquier farmacia para farmacia o herbolario preguntando por este producto. Se lo repetimos por si nos está escuchando, que pueda tomar nota. Cistomar Forte, en cualquier farmacia lo puede pedir y esto le ayudará a llevar mejor toda esta problemática. Pues tenemos un caso ya recomendado, doctor, esto que tenemos ya. Nos han llegado correos, nos van llegando muchos correos. La gente se anima a hacer sus consultas, lo cual nos alegra porque este espacio aquí en La Caravana, en el Matí de Radio Estel, es para esto. Por ejemplo, nos llega una de Daniel que dice: últimamente he notado cambios en mi peso sin una razón aparente. No he realizado cambios significativos en mi dieta o estilo de vida, pero pierdo peso, he perdido peso. Me preocupa que pueda haber una enfermedad subyacente. ¿Debería buscar atención médica para investigar esta situación? Y por otro lado, no sé si podría recomendarme algún complemento o producto natural para llevar mejor la situación. Gracias, enhorabuena por sus consejos, que siempre son interesantes. Bueno, esto de la pérdida de peso así natural, no sé cómo lo valora, doctor.
Hombre, siempre que hay una pérdida de peso que es progresiva y relativamente rápida, sin haber cambiado los hábitos de alimenticios ni haber empezado a tomar ningún tipo de fármaco para ello,
sí,
hay que mirarlo. Tienes que ir a tu médico y tiene que hacerte un chequeo por si hay algún problema de salud,
sí,
que esté haciendo que adelgaces, ¿vale? Luego hay una patología ya en la gente mayor, no sabemos la edad que tiene.
No lo especifica.
Que esa pérdida de peso se produce por pérdida de la masa muscular,
sí,
¿vale? Es muy habitual en las personas mayores, sobre todo si ya se mueven poco o han estado ingresados en hospital, se produce una pérdida de masa muscular, pues relativamente rápida en el tiempo, que te hace perder peso.
Efectivamente,
¿vale? Eso
sí.
Es lo que se llama sarcopenia, que muchas veces es lo que te comenta la gente mayor: doctor, yo estoy adelgazando, no he hecho nada, sigo haciendo todo exactamente igual, y llegas a la conclusión porque lo ves que ha perdido masa muscular.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Mi consejo a este oyente, lo primero que tiene que hacer es contactar con su médico de cabecera, explicarle lo mismo que me ha estado explicando a mí, que está perdiendo peso sin notar absolutamente nada. El médico le hará su examen de salud y llegará a una conclusión. Mientras tanto, yo creo que, como siempre decimos a todo el mundo, que empiece a tomar esos ácidos grasos esenciales omega 3, que le van a venir muy bien, en forma de omega mar 1200.
Perfecto.
Dos capsulitas al día en una única toma a la hora que quiera.
Uh-huh. Dos capsulitas al día en una única toma de Omega Mar 1200 para este oyente. Sobre todo también es importante porque esto, bueno, pues llama un poquito la atención. Depende de las circunstancias. Si es una persona mayor, puede ser una cosa natural, ¿no? Del paso del tiempo, del envejecimiento, que haya esta pérdida que usted nos explicaba de masa muscular, y eso evidentemente conlleva una pérdida de peso. Pero si es una persona más joven, sobre todo de contacte con su médico de cabecera, le explique y ya puede ir a su farmacia, para farmacia o herbolario, a pedirle el Omega Mar 200. 1200.
Mil,
no es 200, sino que es 1200, para tener este complemento alimenticio natural que seguramente le ayudará también con su dieta y con la energía del día a día. Tenemos otra consulta. Esta vez es Rosa, dice: tengo un hijo que padece asma y estamos buscando formas de controlar sus síntomas de manera efectiva, especialmente sin depender en exceso de los inhaladores. Esto es lo que dice ella, aunque yo he tenido hijos en estas circunstancias y los inhaladores pues prácticamente son inevitables. Pero ¿existen, ella pregunta, existen terapias naturales o cambios en el estilo de vida que podrían ayudar a manejar el asma de manera eficaz?
Depende del tipo de asma que sea.
Ya.
O sea, tenemos el asma polínico, el asma intrínseco o el asma de ejercicio físico.
Uh-huh.
Entonces cada uno requiere un tratamiento diferente o de una manera de actuar diferente. El que es por ejercicio físico está claro, porque se produce. El asma intrínseco, ese es el que no se sabe muy bien por qué se produce, y ahí no te queda más remedio que manejar los inhaladores cuando tengas tu crisis de asma,
claro,
o el que manejes intercrisis. El asma polínico dependerá de a lo que seas alérgico, porque te habrán hecho a lo mejor pruebas y se intentará hacer una autovacuna para evitar ese efecto del polen.
Hmm.
Y ahí intercrisis probablemente con un antihistamínico podrás manejarlo.
Sí.
Cuando tengas crisis no te quedará más remedio que utilizar los inhaladores.
Uh-huh.
En el asma polínico yo sí puedo recomendar,
venga,
un complemento alimenticio que es para precisamente evitar esos síntomas alérgicos,
¿vale? ¿Vale?
Porque incorporamos el helicriso, el grosellero negro y el ginseng, ¿vale?
Perfecto.
Es muy fácil el nombre, como todos los de Marnis, se llama Allerhelp.
Allerhelp.
Ayuda al alérgico.
Uh-huh.
Viene en viales y hay que tomar un vial diario.
Perfecto, pues para este tipo de asma que nos especifica el doctor Valverde, Allerhelp en viales, que se toma diariamente y que puede ayudar a prevenir pues toda esta problemática que es tan habitual, como hemos venido comentando, en el cambio de estación, al terminar el verano, cuando llega el otoño, etcétera. Pues doctor, en principio no tenemos tiempo de más. Recordem a nuestros oyentes que es productes que ens recomanen els doctors, els poden comprar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies, i podeu també consultar la completíssima pàgina web on tenen allà catalogats tots els seus productes, que són molt, molt variats i molt eficaços. Però sobretot, acudiu a la vostra farmàcia, para farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis sense cap problema, i si no el tenen, perquè tenen, clar, el catàleg de Marnis és tan abundant que tots allà igual no els tenen, però el podeu demanar i de seguida les farmàcies van superàgils amb això. Doncs el tindreu allà. Doctor Valverde, nos escuchamos mañana, ya para finiquitar la primera semana de consulta abierta. Que vaya muy bien el resto del miércoles y estupendo, como siempre, en sus recomendaciones. Gracias, doctor Valverde.
A ti, un abrazo, buen día.
Una abraçada. I vinga, nosaltres, que estem a punt d'arribar a la una del migdia, ja esteu ben farcits de consells per portar millor la vostra salut. Ara, de seguida, el recull informatiu en el butlletí que ens faran la Julve i la Closa, i després torna el Trias. Però us recordo encara les vies de contacte. El 663-99-30-62. Sisplau, no us ho penseu, no tingueu vergonya. Estem per servir-vos. Qualsevol consulta, qualsevol dubte, qualsevol inquietud que tingueu respecte a la vostra salut, el doctor Jacinto Valverde, ja l'escolteu i el coneixeu, és fantàstic, us recomanarà les recomanacions més bàsiques i també productes naturals per ajudar i per prevenir, de manera preventiva sobretot, doncs qualsevol malaltia, qualsevol molèstia, qualsevol dolor que tingueu que us pugui fer la guitza. O si no, també un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat i jo el llegiré en directe i el doctor us donarà resposta. Per tant, ara mateix, butlletí informatiu, Julve i Closa a dues veus us informen de tot plegat i després continua a la una Joan Trias. Això és La Caravana.
Ràdio Estel.
Aquest dissabte 9 de setembre, a partir de les 11 del matí, des de la catedral de Tortosa, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa en què Sergi Gordo es convertirà en el nou bisbe titular d'aquesta diòcesi. Viu amb nosaltres aquesta celebració de comunió i de proximitat al bisbat de Tortosa. Aquest dissabte, a les 11 del matí, des de la catedral de Tortosa, inici del Ministeri Episcopal de Sergi Gordo, en directe a Ràdio Estel.
Els diumenges a un quart de nou del vespre, busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre, a Ràdio Estel. Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.